que ja està tancat l'acord? No, però això vol dir que estem més a la vora que mai, perquè ja ni Sánchez ni Puigdemont tenen gaire marge. Sabeu allò dels avions quan van per la pista d'enlairament, sí, i hi ha
arriben a un punt que hi ha...
El punt de no retorn, que se'n diu, és a dir, que ja o te'n vas a l'aire o t'estavelles, doncs ara estan en aquest punt, en un punt de no retorn. I per tant, estan acabant de tancar un acord i l'estan escenificant. Per què? Doncs el que tu deies, arribar a una investidura el més aviat possible. Es parla de la setmana que ve o a molt tardar la següent. Per tant, molt abans del dia 27.
Ara continuarem la ronda, però deixeu-me un moment que afegeixi també a la conversa l'Adrià Santasusagna, el cap de política de RAC1. Adrià, bona nit.
Hola, bona nit.
Dèiem ara que els partits no en parlen, tot i que ho hem demanat aquestes últimes setmanes de totes les maneres. Però, Adrià, més enllà del que dèiem ara i del comunicat que ha canviat el PSOE, no sé si hi ha algun detall més que hagi transcendit. Per exemple, quines condicions hauria posat Junts, si és que s'ha avançat també en aquest sentit?
Sí, ara sí, les comento per afegir el que comentaves. Hi ha aquest armatisme dins, sí, de Junts per Catalunya. Normalment els partits els dilluns fan la reunió de l'executiva, no?, en què després es fa una roda de premsa pels mitjans i cadascú, doncs, fixa la seva posició. Junts per Catalunya, des que han començat les negociacions, no n'ha fet cap. Vull dir, és un símptoma d'aquest armatisme, d'aquest voler controlar molt el missatge, fins al punt que realment qui sap com van les negociacions del dit són quatre persones, mm-hmm, que saben el detall d'última hora, que és el mateix Carles Puigdemont, Jordi Turull, Toni Comín i també Míriam Nogueras, que és la portaveu al Congrés dels Diputats. Si us hi fixeu, no estan fent entrevistes. Quan surten al Parlament, que a vegades han de sortir per algun tema puntual, es centren només a parlar del tema en qüestió i no volen parlar de les negociacions. Vull dir que tot això ho han portat molt en secret. Sí. Coincideixo amb l'Enric, estem als moments finals d'aquesta negociació. Pel que sabem a RAC1, sí que hi ha com a mínim tres temes que s'han d'acabar de tancar. Un seria la figura del mediador. És una figura imprescindible per Junts per Catalunya. Diuen, si no hi ha mediador, no hi haurà investidura, i aquest és un tema que s'ha de va tancar, quina seria aquesta figura, quina podria ser la persona, etc, etc. És una cosa que no està tancada. També ens diuen que insisteixen molt des de Junts per Catalunya, i aquí és on topen també amb el Partit Socialista, que és com ha de ser aquest acord. És a dir, Junts per Catalunya vol que sigui un acord només per la investidura, per després tenir aquests 4 anys i poder utilitzar la seva força com a partit en tota la resta de votacions per anar acollant el govern de Pedro Sánchez. En canvi, el Partit Socialista, de fet, ho ha anat explicant públicament durant aquestes setmanes, que ells busquen un acord de legislatura, un acord que ja duri aquests 4 anys, que els doni estabilitat per anar tirant sense problemes. I després hi ha un tercer punt, com a mínim que ens consta, que és tot el debat del preàmbul de la llei d'amnistia. Si recordeu, la setmana passada ja en parlàvem de, sí, com ha de ser considerat aquest referèndum. Des de Junts, el que insisteixen molt, que això també ho feien des d'Esquerra, és que l'1 d'octubre no pot ser considerat un delicte, i sembla que a hores d'ara la fórmula que s'hauria trobat és dir que el referèndum va ser un referèndum suspès pel Tribunal Constitucional sense especificar si va ser legal o va ser il·legal.
Clar, la setmana passada, Adrià, dèiem fins i tot la possibilitat de que no hi sortís, no? És a dir, que una opció era dir que no havia estat il·legal i l'altra era no dir res, no?
Correcte. I entre aquest punt mig...
Hi ha una altra opció, que és aquesta que comentava
aquesta
ara, no? Hi ha
aquesta opció, que és exposar una realitat, que és que aquest referèndum va ser suspès pel Constitucional, però no entrar en el detall de si va ser suspès perquè era il·legal, ni tampoc dir que era legal, que era el que es voldria, el que es defensaria des de l'independentisme. Mm-hmm. Per tant, s'està acabant de tancar aquesta espècie de fórmula, sabent també i sent molt conscients que això després ha de passar pel Constitucional i que això, mm-hmm, ho haurà d'avalar. I aquest és el punt al que ens trobem ara mateix. De fet, m'estava rellegint també el comunicat del Partit Socialista, perquè de fet en aquesta fotografia hi guanyen tant Junts com el PSOE. El PSOE, perquè diu... som valents i ho tirem endavant i ho tenim a tocar, i per tant, si ens hem d'embrutar les mans i anem fins a Brussel·les per reunir-nos amb Carles Puigdemont, ho fem, i això és un pas que es pot interpretar de valentia, no?, del Partit Socialista, sabent doncs el que pot pensar bona part dels seus possibles votants, i també li va bé per Junts per Catalunya, perquè Carles Puigdemont surt reforçat com a interlocutor i com a líder d'aquestes negociacions, aconsegueix que el número 3 del PSOE vagi a veure'l, i l'escenografia també, si us heu fixat...
Sí, això és, ara anava aquí, no? Hi ha dos detalls com a mínim interessants. Hem de dir que l'espai on s'ha fet aquesta reunió és l'espai que té el grup de Junts per Catalunya Lliures per Europa al Parlament Europeu, i que hem vist una imatge darrere de Carles Puigdemont que ens ha cridat l'atenció, no, Adrià?
Sí, crida l'atenció, perquè no sé si recordareu la reunió amb Yolanda Díaz, va ser en una sala del Parlament Europeu normal, una sala
molt més neutral,
un espai neutral, no?, per dir-ho d'alguna manera. En canvi, aquesta reunió que es feia al grup parlamentari de Junts Lliures per Europa, hi ha una fotografia gegant de l'1 d'octubre, de desenes de persones aguantant una urna, i de fet a les imatges que ens han distribuït des dels partits doncs es veu Carles Puigdemont i Jordi Turull sota d'aquesta fotografia, i al costat Santos Terran, en aquesta reunió en què hi ha aquesta gran fotografia que presideix la sala, que és la mateixa fotografia, per cert, que van voler exposar des de Junts per Catalunya al Parlament Europeu en una exposició farà cosa de 3 setmanes o un mes, i que va ser vetada per la cambra.
Sí.
És la mateixa fotografia. I un altre detall també del comunicat del PSOE, que refereixen a Carles Puigdemont com a president.
Sí. El mateix PSOE que ha fet aquest comunicat, que diu: el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, s'ha reunit esta tarda con el president Carles Puigdemont.
Sí, vull dir, és un reconeixement institucional de Carles Puigdemont. Podria haver posat perfectament expresident de la Generalitat, però no, han decidit la fórmula president, i això d'alguna manera doncs també avala Carles Puigdemont, li donen un estatus institucional, no?, reconegut pel mateix Partit Socialista, i ja no només de Yolanda Díaz i Sumar.
Adrià, gràcies, que vagi bé, bona nit.
Que vagi molt bé, bona nit.
Tot deixa'm dir que en les imatges que han distribuït, aquesta fotografia no es veu sencera. Se l'han treballat bastant, han fet una edició perquè quedi com tallada a nivell dels caps. És a dir, no hi ha un plànol on es vegi la fotografia.
Bueno, ara estic mirant les imatges de Telecinco i sí que l'enfoquen i surt sencera.
Sí, anava a dir... potser sencera del tot no, però aquest vídeo que han distribuït que no té so, mira, podem mirar aquí, que el tinc aquí a la pantalla, precisament. No es veu tot el plànol, el que passa és que, a veure, és una imatge que, com deia ara l'Adrià, es va prohibir que estigués en aquesta exposició al Parlament, i que, vaja...
Però qui sap de què va, la identifica. Però qui no sap de què va, dius... Bueno,
no, però el cas és que, ho vegin o no els espectadors, el PSOE ha fet aquesta reunió veient aquesta urna també de l'1 d'octubre, en aquesta fotografia, que no és una fotografia, per qui no hagi vist les imatges, no és una fotografia petita que poses en un marc sobre la tauleta, eh?
No,
és una fotografia que potser fa... 80 per 50, més o menys, vull dir que és gran. A veure, Jordi, t'he vist que quan parlàvem del tema del mediador feies com que no, amb el cap, a veure.
No, perdó. Volia dir que sí.
Ah, d'acord, entesos.
Jo crec que en aquesta... No, per fer un parell de punts del que envolta tot això, perquè al final, és a dir, hi ha molt poca gent que sàpiga que s'està negociant. Potser sí que s'han tornat molt disciplinats i hi ha armatisme, però... saben que toquen un material molt sensible i realment hi ha molt poca gent que sàpiga que s'està negociant, perquè ho estan fent en primera persona, en aquest cas els dos presidents, en bastanta mesura, i si més no, números 2 i números 3. I jo crec que aquí hi ha una mena d'allò de la lluna i el dit, que han posat el tema de l'amnistia i ens hi hem quedat tots mirant el dit, i si la cosa va bé, quan el president Puigdemont va dir que ha de ser un acord històric, jo crec que en aquests moments els ha donat una llibertat per negociar moltes coses que probablement sí que impliqui una certa transcendència.
Per exemple?
No la sé.
Qui ha sospites?
No les sé. Bé, és a dir, i aquí faré un apunt al president Aragonès, que a vegades em fa patir. Les rodalies i el dèficit fiscal, que fa 25 anys que ho estem reclamant, no seria un acord històric. És a dir, estem parlant de canvis estructurals, pel que jo interpreto.
És un exemple.
No, model d'interpretació de l'Estat. És a dir, amb què s'hi juga el PSOE aquí? Una interpretació plurinacional de la Constitució espanyola. És a dir, tenim un Tribunal Constitucional a l'any 80 molt més obert en la interpretació, per exemple, quan falla a favor de la Generalitat de Catalunya en el recurs a la LOAPA, no? Que actualment, que són una colla de fatxes radicals, que fins i tot fan més coses del que se'ls demana.
Una pregunta, Junts vol una interpretació plurinacional de la Constitució?
No ho sé, perquè jo no parlo en nom de...
Jo pensava que eren independentistes.
No parlo en nom de Junts, parlo com a l'anàlisi de la jugada, és a dir, però segurament és molt més estructural una nova interpretació dels per exemple, del Constitucional, de dir, ens tornem a mirar la Constitució com fa 40 anys enrere i no com últimament, que amb prou feines a Espanya es pot respirar. Ells se la juguen perquè... clar, la dreta i l'extrema dreta espanyola, o sigui, el trencament és bestial, vol dir que ells sempre més hauran de comptar amb els partits regionalistes, nacionalistes, independentistes per intentar fer alternatives, majories alternatives de Sumari i PSOE, perquè el trencament amb Vox i PP pot ser molt important. I l'última dada que volia donar, perquè jo crec que és important a l'hora d'analitzar els personatges, no? Sí que el tret de sortida és el Comitè Federal del PSOE del dissabte, però jo crec que coneguent Pedro Sánchez, qui activa aquest comitè federal és l'última enquesta. És a dir, Pedro Sánchez és una persona capaç de dir una cosa i la contrària en menys de 24 hores de diferència i no despentinar-se, val? I canviar d'opinió en una cosa molt important si una enquesta li diu que ha de canviar d'opinió. Però jo crec que sí que els últims tracks els hi diuen que no poden arriscar-se a anar a noves eleccions. I com que sí que és veritat que ells ho han anat allargant per veure què els deien les enquestes, però la negociació s'ha anat mantinguent, i que s'ha arribat a uns extrems de compromís per amb dues parts, que ara probablement sigui més difícil no fer l'acord que no pas fer-lo.
Cugat, com veus aquest gest del PSOE? Que és que abans ho deia l'Enric també, no fa tant, fa un mes i mig ens preguntàvem, però creieu que és possible que el PSOE faci aquest pas i que vagi a veure presencialment a Puigdemont? I avui foto un Puigdemont i president Carles Puigdemont en el comunicat del PSOE.
I també fa poques setmanes donàvem per fet, quan va començar tot això de l'amnistia, donàvem per fet que no se li diria amnistia, que es buscaria alguna mena de fórmula imaginativa, no? Dir per no dir. Això demostra que tot és susceptible de posar-se sobre una taula quan hi ha qui seu a la taula amb ganes de canviar les coses. Aquí el que ha passat és que durant molt de temps no s'ha ni volgut seure a cap taula. Responent al que deies tu, un Serrat, jo sí que crec que dins de Junts, que Junts vol una relectura, no, però que dins de Junts hi ha molta gent, hi ha un corrent que amb això ja els hi farien. És la gent que intenta equiparar-se o que intenta inspirar-se amb el PNB. És el Lehendakari qui fa pocs mesos, no ho sé, perquè ja perdo la noció del temps, però és el Lehendakari qui també va picar i va dir aquí el que toca és agafar la Constitució i fer-ho diferent.
Clar, però llavors que diguin la veritat. És a dir, tu no pots estar fent això, intentar mantenir el discurs unilateralista i explicar que faré la independència i que no renuncies a la unilateralitat, que és el que va dir el president Puigdemont quan va fer aquella famosa conferència, que era tot molt solemne, i quan Carles Puigdemont es posa solemne només vol dir una cosa, és que la política està passant a un pla soterrat. Per això s'han estat un mes en silenci aquesta gent.
I a més, ara han citat les quatre persones que estan en el procés de negociació i la presidenta del partit n'està exclosa. Mm-hmm. D'aquesta alineació, d'aquesta davantera de quatre davanters que han d'intentar posar la pilota dins.
Sí, però s'ha de lluar per una cosa, el de la gent de Junts, que és que han aconseguit que al voltant d'aquest tema, al voltant de la investidura i de l'amnistia, han reorganitzat el partit, o si més no, no sé si l'han reorganitzat o no, però a través del silenci han donat una imatge d'ordre que feia temps que no els hi veia. Allò era una casa de barrets.
Però ordre i capacitat de ser reconeguts com un actor polític, no? Que és a dir, fins fa poc se'ls donava per celebrats i ningú hi comptava, i en aquests moments, no? És a dir, estan marcant, es veu Esquerra gesticulant, intentant treure el cap, perquè en aquests moments, pel que sigui, doncs evidentment el president Puigdemont està capitalitzant. Ah, que per ser el tractament de president és per tota la vida. És a dir, no és un esforç que han de fer per estrafer les paraules, així com un conseller... quan deixa de ser-ho és un exconseller, un president de la Generalitat.
Sí, però una cosa és que el tractament sigui per tota la vida i l'altra és que el PSOE faci servir comunicat oficial.
Ha canviat prófugo
Aquí tothom es vesteix el seu simbolisme. Al final la foto de l'1 d'octubre tampoc no és en va. Però el que està passant és que, perdoneu per l'expressió, però una mica s'estan pixant a la boca de la gent que encara creu en el mandat de l'1 d'octubre. Vull dir, aquesta gent està investint un president espanyol, que ho poden vestir del màrqueting que vulguin. Però el que està passant és això. Llavors, jo crec que per això també fa tan mal per la gent que va viure l'1 d'octubre i que se'l va creure veure Carles Puigdemont o Oriol Junqueras pactant segons què, perquè per nosaltres I combreguem o no, o els votem o no, encara encarnen aquesta força.
Però això es veurà del que han pactat, no? Jo, per exemple, avui vinguem cap aquí mirant una mica, no, el que podríem explicar. Hi ha un tema de calendari que va molt malament, és a dir, és una reunió que es produeix 6 anys tard, no? És a dir, la capacitat d'incidir amb l'agenda política de l'1 d'octubre no es va donar immediatament després, quan Esquerra ho ha intentat, doncs hi han hagut algunes, n'han tret algunes coses que no han pogut explicar segurament, però sí que s'ha fet alguna feina, però l'endemà de l'1 d'octubre o després de les primeres sentències la gent se'n va amb el tsunami democràtic a dir si te'n toc. És a dir, molts dels que han sigut encausats, molt del que van...
A veure, si tant toc, perquè era tsunami democràtic, estava orquestat pels partits. Això és el que interessava als partits.
Però allà movia moltíssima gent. I ara dius, doncs estan cits i estan toc. És a dir, sí que han tardat molt...
Perdó, Jordi, però jo crec que Carles Puigdemont s'asseu amb un president espanyol el dia després de l'1 d'octubre i no torna a trepitjar Catalunya perquè els catalans no el deixem.
A veure, Enric, que fas sí.
Em sembla molt interessant el que està dient per això ara que diré, no? Deia el Jordi, home, esclar, el president Puigdemont amb el seu discurs va posar el llistó molt alt, això ho dic jo, molt alt amb el tema de haurà de ser un acord històric, no? I no sabem quin serà aquest acord històric. I aquí és on se la juga Puigdemont. Totalment. Perquè tot aquest discurs que s'ha fet durant els darrers 6 anys, ara haurà de convèncer els seus que aquest acord històric val la pena i que, per tant, li donin suport a tota aquesta gent que no està en la jugada d'investir un president espanyol.
Un convergent mai no juga la dialèctica en contra seu, la fa servir per protegir-se.
Sí, no, però per tant... És una llei de país, això. Per tant, m'agradarà veure quin és aquest acord històric i si realment el compren o el compren els qui estan
encara... Però és que el saben vendre molt bé. És a dir, Artur Mas també es va presentar parlant d'una consulta i la doble pregunta i les jugades mestres i al final el que va passar va ser un no-res. Això és la història d'aquest país, és el que està passant. I jo crec que Carles Puigdemont farà exactament el mateix.
És a dir, sembla que els justifiqui i no d'això, però és a dir...
Home, una mica sí.
Però perquè, és a dir, doncs mira, et diré, sí que el justifico, però perquè m'ho crec. I no crec que això em faci menys bon català, ni menys independentista...
I això
menys...
no ho he dit.
D'acord.
Això t'ho diria un espanyol, jo no t'ho dic.
D'acord. Llavors, el 9N del Mas és un assaig general de l'1 d'octubre, que és evident, perquè allà es veu que hi ha una massa social disposada a fer passos, no? L'1 d'octubre no va anar com volíem, és evident. Mira, no em posem mai més d'exemple, però és a dir... Vaig ser dels que va presentar la dimissió el dia que no vam fer el que vam dir que faríem. Molt bé. Però ara té conseqüències polítiques. Veurem quines són, com deia l'Enric. Veurem realment què s'ha pactat. Però és a dir, en aquests moments hi ha una investidura de l'Estat en termes d'1 d'octubre? Sí. 6 anys és massa temps o és poc temps? Veurem quins resultats dona. Jo d'entrada, esperaria que es posin d'acord i després que ens expliquin l'acord, no? Però, bueno, a vegades els tempos van com van, o a vegades tens una caràmbola i et ve d'un diputat que, no? Però si ho han pogut aprofitar i hi ha un bon resultat pel país, jo, allò és que l'inici permanent, jo soc més de la sagrada continuïtat, és a dir, això té sentit? Sí, doncs endavant. I això suma. I ara no es cal posar filosòfics, però és a dir, si tu compares el que va passar als anys 30, les conseqüències que va tenir en vides humanes, institucionals, a nivell de llengua, etcètera, etcètera, amb les conseqüències que ha tingut ara, i sobretot que cap dels exiliats ni cap dels presos ni de cap dels que tenen repressió m'ho tinguin en compte, els costos a nivell de país són molt menors si compares els anys 30 amb el que ha passat aquí. Per tant, si tu no fas una esmena a la totalitat...
Ja ho veurem, això.
Bueno, d'entrada no han matat a ningú.
No, és que no cal que hi hagi morts. El tema és que tens la llengua en una situació complicadíssima.
Però no perquè t'hagin posat 40 anys un dictador i t'hagin tancat la Generalitat.
Però aquest pacte, són els costos de no fer la independència quan tocava fer-la i d'investir ara. És a dir, quan parlem d'un moment, és que has dit a investidura de l'Estat en termes de l'1 d'octubre. No us explota una mica el cap? Això m'explota completament el cap.
A veure, Cugat.
No m'explota massa el cap. I a més a més, jo no ho dono... No ho dono per fet, això de la investidura. Ja. Val a dir, perquè hem vist negociacions que fins a l'últim minut de la pròrroga no s'han resolt i ara, com aquell qui diu, no està ni convocat el nou ple d'investidura. Per tant, està tot encaminat a fer-se la foto, ja estan dient Lluís, no? Lluís, ja ho estan dient, però encara algú pot fer un gest, encara pot fer una mala cara, pot fer el carcamal i desmuntar la fotografia. No ho descartaria veient els que hi ha i agafant una mica el que deies tu, segons quines enquestes surtin. Avui a totes les televisions no es fixen amb el quadre, perquè no cal que es fixin amb el quadre, només enfocant a Puigdemont ja hi ha ja hi ha úlceres, no? A bona part de llars d'aquest país. Per tant, segons com vagin les enquestes, hauran de tirar més endins del camió on estan, o intentar perdre's o aturar-se abans de que se'ls compliqui l'atzucac. No donaria per fet.
I en el relat de quan sortia a explicar què s'ha aconseguit i què no, aquí eren, ja sabem a dia d'avui que hi ha una sèrie de coses que no es aconseguiran el dia de la investidura.
Perdona, per exemple, és l'origen que et deia del mediador.
No,
però, bueno, sí,
a banda d'això, portem setmanes parlant també del tema de l'ús del català que sigui oficial a la Unió Europea. Sabem que la propera votació és el 15 de novembre i, per tant, hi ha aquest marge de 15 dies justos, no? Que si, no sé si arriba o no.
No, tenim el català, tenim l'amnistia mateixa, que no s'aprovarà abans de la investidura, el traspàs de Rodalies, la reforma fiscal de les autonomies i tot el que pugui venir, això en 15 dies no el tindrem. Per això, efectivament, el fet del mediador, el fet de que algú faci un control del compliment d'això, i novament hi ha tot un moviment de fons que no es creu en la paraula, és a dir, quantes vegades han vingut aquí a vendre'ns que inversions en Rodalies? Doncs portem 15 anys o 20 anys amb aquesta història.
Havíem perdut el compte, eh?
No, clar.
Cada cop que hi ha eleccions.
Sí, i no arriben. Ara sembla que arriba una mica, eh? Ara sembla que algú s'ha posat les piles, però clar, com que portem un retard tan gran, doncs clar, hi ha un cert sentiment de... Per això la frase aquella, l'expressió aquella de cobrar per avançat. Però és que no podràs cobrar per avançat. Per tant, el relat, l'explicació que haurà de donar Puigdemont de cara als seus, haurà de ser molt convincent, no sé quin conill es trobarà de la xistera, perquè no tindrà...
Alguna cosa traurà.
No tindrà coses tangibles, tangibles més enllà de que ara ja sí, en el Congrés dels Diputats es parla català.
Són les 9 i pràcticament 22 minuts, es anava a preguntar, no ho sé, si creieu que és casual que aquesta fotografia, aquestes imatges, aquesta trobada del PSOE amb Carles Puigdemont a Brussel·les coincideixi just el dia abans d'aquest jurament de la princesa Eleonora a Madrid, que ara de seguida anirem també cap a Madrid per saber tot aquest desplegament que estan fent. Creieu que es pot haver tingut en compte que demà passi això a Madrid?
Jo crec que sí, perquè mira, demà les portades seran la foto aquesta famosa que hem vist ara, no? D'avui per demà, i de demà per demà passat serà la Leonor. Uh-huh. Ara tu imagina que aquesta reunió s'hagués produït demà i hagués competit per les portades la foto de Puigdemont i el número 3 del PSOE amb la Leonor. Per tant, jo crec que han tingut bastant en compte aquest calendari, sens dubte, vaja.
Que els equilibra.
Un periodista, eh?
No, que els equilibra, és a dir, demà patiran per la portada, però en canvi, clar, en aquest acte de la Leonora, molts partits no hi van. Fins i tot Sumar no hi va.
Sí,
no?
Una cinquantena de diputats no hi aniran.
Per tant, aquí el PSOE s'equilibra amb PP i Vox, no? És a dir, un dia estan a Puigdemont, però l'endemà aguanten la cosa de la corona amb els...
I són més monàrquics que...
Sí, probablement, evidentment, no és un detall menor tenint en compte l'agenda de la setmana. No?
Bueno, també està bé saber que Junts està pactant amb aquesta gent, que s'equilibra amb això. Endavant.
Cugat, vols afegir alguna cosa més?
Sobre la Leonor?
Ara en parlarem sobre què és el que ha de passar demà al Congrés, però vaja, si vols avançar-te i dir alguna cosa sobre això.
És que jo em captiva que la monarquia anglesa tingui unes formes que a vegades ens agraden i que aquí siguem o siguin tan cutres i tan naftalínics.
Veia
imatges dels últims actes d'aquest tipus al Congrés dels Diputats i sembla que no pugui ser.
Vas veure la coronació del rei Carles d'Anglaterra, que sí que era naftalínic amb aquella corona i aquelles coses.
Però almenys van disfressats de reis. Jo que mai entendré dels reis, o sigui, jo seria monàrquic si anessin vestits com la sota de copa, saps? Com el rei, que anessin de vellut encara que estiguem de... Exacte.
Ja veia les imatges, ara justament el 324,
doncs, aquest senyor, el senyor rei d'Anglaterra, va disfressat, segurament
de Halloween.
Doncs endavant.
Les 9 i 24 minuts. Fem una pausa i de seguida anirem cap a Madrid per saber com estan els preparatius de cara a aquest jurament de la princesa Leonor.
RAC 1. Ocasió, te compra tu cotxe, te compra tu carro, oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Arribar a casa i refrescar-te a la piscina? Prendre el sol a l'àrea de relax? Cremar calories entrenant al gimnàs? O prefereixes concentrar-te en els teus projectes al coworking? Pisos d'obra nova a Porta Barcelona des de 274.000 euros més IVA. Informa-te'n a corc.cat.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
De vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol estar amb tu, i és que al final és com si estiguessis fora del seu abast. O no? A IKEA abaixem els preus dels productes més populars i dels nostres serveis de transport. Perquè aquí sí que n'hi ha per a tothom. Descobreix-los a la teva botiga IKEA o IKEA.es.
Et dediques a l'hostaleria? El proper divendres 3 de novembre, la plataforma Square et convida a una experiència única en què l'humor i la gastronomia s'uneixen per fer evolucionar el teu negoci. T'esperem al nou mercat gastronòmic Born 14 de Barcelona amb experts i influencers del sector i la presentació d'Àngel Llàcer. Apunta-t'hi abans del 2 de novembre des d'Instagram, @SquareEspanya.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
RAC 1 No ho sé, amb Anna Ballonesta.
3 minuts per arribar a 9:45 i, com dèiem, ja està pràcticament tot a punt perquè demà, si no m'equivoco, a partir de les 11 del matí arrenqui aquesta cerimònia de jurament de la Constitució de la princesa Elionor com a hereva de la corona, un acte que ho hem explicat abans, serà molt similar al que va protagonitzar el seu pare, el rei Felip VI, fa més de 37 anys. Li volem preguntar a l'Arnau Mañé, corresponsal de RAC1 a Madrid. Arnau, bona nit.
Hola, bona nit.
Com està tot plegat ara mateix? A veure, Arnau, abans de res, situa'ns una mica, perquè no sé si ho he dit bé, ha de començar cap a les 11, això...
Sí, a les 11 en punt arriben el rei d'Espanya al Congrés, el rei d'Espanya, les seves filles, la infanta Sofia i la gran protagonista en principi del dia de demà, que és la princesa d'Astúries, la princesa Elionor. Arriben a les 11, saluden a la plana major de l'Estat, el primer en principi Pedro Sánchez, i a partir d'aquí cap a dins de l'hemicicle, on allà sí que la cosa anirà molt més ràpid, seran 10-12 minuts d'acte, una cosa molt protocolària, on agafarà la paraula la presidenta del Congrés, Francesc Gina Armengol, llegirà un text protocolari, un petit discurs de benvinguda, sonarà l'himne d'Espanya i a partir de llavors sí que el moment més esperat del dia de demà, que és la jura de la Constitució de la princesa Elionor, que simplement serà llegir un article, l'article 61.2 de la Constitució, que recull justament aquesta jura de la Constitució.
Clar, et volia preguntar, hem vist ara algunes imatges també a la televisió, s'estaven col·locant alfombres, com s'està notant això a Madrid? Vull dir, s'ho han pres molt seriosament a aquest acte de demà, Arnau?
Sí, és un acte que aquí esperen, com a mínim institucionalment, veurem la resposta de la ciutadania al carrer. Per exemple, si passeges pel centre de Madrid, podràs veure perfectament pràcticament tots els carrers, cartells, allò penjats dels fanals, com a la campanya electoral, sí, no? Els cartells electorals, cartells de la cara de la princesa Elionor, estem parlant de milers de cartells per tot el centre de Madrid i per bona part de la resta de la ciutat de Madrid. Això d'entrada, els dies dies previs, però demà només passejant a primera hora de perdoneu, a primera hora del matí, sí, passejant per Madrid a primera hora del matí, ja s'espera que hi hagi molta gent passejant per la ciutat i que reparteixin, atenció, més de 20.000 banderes espanyoles. Per tant, la idea és que Madrid llueixi amb aquests colors de la bandera d'Espanya i a partir d'aquí que reparteixin altres elements. Per exemple, a la Puerta del Sol, a Plaza o a Callao, per exemple, hi hauran pantalles gegants per seguir aquest acte com si fos una final de la Champions o com si fos una final d'un campionat d'aquests que juga la selecció espanyola. Serà un acte en principi multitudinari també als carrers de Madrid. Veurem quina és la resposta de la ciutadania.
Però no és festa,
mínim,
no, demà, Arnau, a Madrid?
No és festa, no. No és festa, no és festa. És festa dimecres, però demà és un dia laborable. Ja et dic, com a mínim, institucionalment s'ha demanat que la gent surti al carrer. Ho ha fet l'alcalde de Madrid, ho ha fet la presidenta de la Comunitat de Madrid, animant a tothom a celebrar aquest dia tan especial per la princesa d'Astúries. Veurem, però, insistim, com deies ara, és un dia laborable, quina serà la resposta de la gent.
Clar, estem parlant aquí d'aquest jurament de la Constitució, però realment no sé què significa o quines implicacions té això, Arnau?
A la pràctica, el que significa és que confirma que Elionor de Borbó serà l'hereva del rei d'Espanya, com que demà fa 18 anys, demà mateix fa aquests 18 anys, ha de jurar la Constitució tal com marca la Constitució, i per tant representa que és una espècie de protocol ancestral o protocol constitucional en aquest cas, que confirma que efectivament la princesa Leonor serà la successora del rei Felip. Evidentment, fins ara ja ho era, però què passava? Que si no tenia els 18 anys i si no havia jurat aquesta Constitució, imaginem que s'hagués mort ara fa uns mesos el rei Felip VI, doncs no hagués pogut assumir el tro perquè no tenia aquests 18 anys, no havia jurat la Constitució i hauria hagut de ser la seva mare, la reina Letícia, la qui hagués assumit de manera provisional el tro fins que ella hagués fet aquests 18 anys. Per tant, demà representa que es confirma aquest enllaç o aquesta manera de confirmar que serà l'hereva de Felip VI.
Deixem que afegeixi també a la conversa, perquè tenim en línia l'Àngel Casals, que és precisament catedràtic i professor d'Història Moderna de la UB i expert en monarquia. Senyor Casals, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Ara li preguntàvem a l'Arnau Mañé què implica exactament aquest jurament. Canvia alguna cosa dins la monarquia o dins l'organització de l'Estat?
No, la veritat és que no. És a dir, l'article 61, que és el que recull la qüestió del jurament de la persona hereva del tron, només diu això, que jurarà respecte al rei i a la Constitució, etc., i no diu res més. És a dir, no està massa desenvolupat, és a dir, en realitat no canvia absolutament res sobre el que ja hi havia.
Clar, ara ho dèiem, no? Si hagués mort el rei, fins ara ella no podia ser directament la reina, o hauria hagut de ser la seva mare, la reina Letícia. Ara ja sí que ho podria ser, no? A partir de demà?
Sí, és a dir, a partir, bueno, des del moment en què va fer els 18 anys ho podia ser, encara que no hagués jurat, perquè la Constitució no diu què passa si la princesa hereva no jura la Constitució abans de ser reina. Uh-huh. Hem de tenir present que això del jurament de la Constitució és una cosa que bàsicament el que intenta ser és una mena de reinvenció d'una tradició d'origen medieval, que llavors sí que tenia un sentit. El sentit era que es reunien les Corts a Castella, a la Corona d'Aragó, al regne que fos, i no era només que el príncep jurés les lleis del regne, sinó el que es tractava és que les Corts juressin al príncep, és a dir, li juressin fidelitat com a futur hereu. Això només tenia un sentit, que era evitar que quan el rei es morís el príncep no fos seguit o no fos respectat o busquessin un rei alternatiu, diguéssim. Era una forma d'assegurar la continuïtat dinàstica. Avui en dia, en les monarquies constitucionals, això té un punt de ritual arcaic, però que no té cap valor polític en ell mateix.
Per tant, tampoc a nivell legal té cap implicació directa aquest acte de demà?
Jo entenc que no.
Clar, i li anava a preguntar, això, clar, la resposta més o menys ja me l'ha donat, eh? Però si té sentit seguir fent un acte com aquest en ple segle XXI?
A veure, és que el problema és que les monarquies són el que són essencialment perquè tothom entén que es fonamenten en tradicions, no? És a dir, la idea de que la jura... És a dir, per entendre l'acte de demà, si ens fixem una mica en el que es diu des de les fonts oficials, es presenta com si fos una cosa que s'ha fet sempre. I la tradició del jurament dels prínceps hereus a la monarquia espanyola només té un precedent, el de demà, que és el del príncep Felip l'any 86. Abans no hi havia hagut mai cap jurament de cap príncep d'Astúries.
Per tant, és un acte relativament modern, em vol dir.
Absolutament. O sigui, a veure, també cal dir-ho. El problema és que la monarquia borbònica contemporània a Espanya és una monarquia que ha tingut tants salts i baixos i tantes sortides i entrades que, a diferència d'altres monarquies com la britànica, que abans esmentava, no ha pogut consolidar una tradició. I, per tant, una mica van mig inventant, mig reprenent o reinterpretant coses que s'havien fet anteriorment, a la recerca això de crear una certa litúrgia monàrquica, que és un dels elements fonamentals d'una monarquia, i que en el cas espanyol és una cosa que es troba bastant a faltar des d'un ambient monàrquic.
Per tant, abans de Felip VI, com dèiem abans, fa més de 37 anys, no s'havia fet d'aquesta manera, aquest jurament?
No, perquè, diguem-ho així, perquè les circumstàncies polítiques no van permetre. És a dir, hem de tenir present que la primera Constitució que es fa a Espanya, que és la del 1812, és una Constitució que només va tenir una aplicació de 3 anys, entre el 1820 i el 1823, no? I Ferran VII sí que la va jurar, però ja la va jurar sent rei, i després, tot i haver-la jurat, va donar un cop d'estat. O sigui que aquest no és un precedent massa il·lustre. El segon cas és quan Isabel II, la reina Isabel II, jura la Constitució del 1867, la jura l'any 1843, perquè la proclamen major d'edat amb 13 anys. Bàsicament per intentar sortir del caos polític en el que es trobava l'estat espanyol llavors. I la juren directament com a reina, no va jurar mai com a princesa, perquè insisteixo, la van fer reina als 13 anys. El següent, que és Amadeu I jura la Constitució del 1869 l'any 1871 perquè el proclamen rei directament. Ell no havia estat mai l'hereu ni legítim ni il·legítim ni d'Isabel II, que havia estat expulsada d'Espanya el 1868. Quan hi ha una nova Constitució, que és el 1876, que és quan és rei Alfons XII, però Alfons XII és rei des d'abans de la Constitució, des del 1875, i no la va jurar mai, ni com a príncep ni com a rei. I Alfons XIII la va jurar directament com a rei, mai com a príncep d'Astúries. Per tant, l'únic jurament com a príncep que es fa de successor és el que fa Juan Carlos davant de Franco l'any 1969, i no va jurar precisament la Constitució.
Arnau, ets aquí encara?
Sí, escoltant-vos.
Clar, no sé si aquest és el relat una mica que s'està intentant transmetre també al voltant d'aquest acte de demà.
Bueno, se li està donant molta importància. És veritat que ara ho dèieu, que no té cap precedent més enllà del seu pare. Sí que és veritat que molta gent s'està fixant en justament aquest únic precedent, perquè evidentment no et pots agafar massa més enllà. S'estan agafant aquest any 1986 amb son pare jurant la Constitució també amb 18 anys. S'estan intentant veure les diferències, però és veritat que tot i que hi hagi 37 anys de diferència, que un país canvia molt en 37 anys, doncs no n'hi ha gaires de diferències, la veritat, perquè la pompositat potser no serà tant, ho haurem de veure demà, però una mica el protocol, la desfilada militar, la desfilada dels reis d'Espanya i de les seves filles, serà pràcticament calcada a la d'ara fa 37 anys. De fet, l'acte en si, a dins l'hemicicle, serà calcat el de fa 37 anys.
Senyor Casals, també fins a quin punt el fet que hi hagi mitjans de comunicació, que sí que n'hi havia fa 37 anys, però els recursos també eren diferents, que es pugui retransmetre en directe, pot haver fet que aquest acte doncs s'hagi anat adaptant també aquestes circumstàncies, no? Que m'imagino que quan vostè parlava de les Corts de Castella, evidentment aquests recursos no hi eren, no?
Exacte, no, és que això és fonamental. És a dir, el que més ha canviat a les monarquies al llarg del segle XX són els mitjans de comunicació. És a dir, si la gent que ens està escoltant recorda la pel·lícula El discurs del rei, allà s'explica molt bé aquest procés. És a dir, Alfons XII o Alfons XIII, ningú recorda discursos d'Alfons XII i d'Alfons XIII. Sí que en feien algun, el de l'obertura de les legislatures, però poca cosa més. Per què? Perquè aquests discursos no es retransmetien i, per tant, l'única referència que es donava era la referència escrita. Per tant, podien ser discursos, bueno, de circumstàncies, més o menys ben fets o mal fets, era igual, perquè la gent no sentia la veu dels seus reis i veia la seva imatge com a molt en fotografies o en la llunyania, no? I, per tant, és una de les coses que ha intentat la monarquia espanyola des de la seva restauració el 1975, és justament crear-se una imatge, i això s'ha vist molt tant en els casaments dels fills dels reis com en aquesta mena de cerimònies, com en la coronació, com en la boda de Felip i Letícia, que s'ha intentat crear això el que deia abans, no? Una litúrgia monàrquica, una mena de senyal identificativa de la monarquia espanyola, perquè no la tenia. No ha tingut mai aquesta litúrgia que, per exemple, sí que ha tingut la monarquia anglesa.
Si no m'equivoco, un dels primers, si no el primer casament reial que es va retransmetre en directe per la televisió va ser el de la reina Elisabet II amb el príncep Felip.
Exactament. Sí, sí. I és més, no? I a més a més, la coronació d'Isabel II, clar, nosaltres hem vist la coronació del rei Carles III, no?
Sí.
La coronació d'Isabel II és la primera de la qual van haver imatges, no es va entrar en directe, però van haver imatges. I els monàrquics de debò eren contraris a que es retransmetés una coronació, perquè consideraven que això era prendre-li la part així transcendent, gairebé taumatúrgica, que té una coronació, no? I això demostra fins a quin punt s'han hagut d'adaptar a noves formes i a l'existència dels mitjans de comunicació, i a que ara mateix el que legitima una monarquia no és el seu caràcter sagrat, sinó la seva acceptació per la ciutadania.
Sobre l'acte que veurem demà al Congrés, en altres monarquies europees encara es fan actes com aquest o similars a aquest encara avui dia?
No. Juraments de prínceps hereus, el que es fa és una mena de proclamació del príncep hereu, de reconeixement, una mena de discurs, però un acte tan solemne que jo sàpiga no es fa en cap altra monarquia.
Arnau, no sé si vols afegir alguna cosa més.
No, que demà hi ha el risc que la princesa d'Astúries deixi de ser la protagonista si veiem alguna imatge, per exemple, del seu avi, del rei emèrit, del rei Joan Carles I, que serà a Madrid durant unes hores.
Però el Congrés especialment... en principi no, Arnau?
No. No, en principi no. De fet, en principi no el veurem perquè només participarà als actes privats, als actes familiars, però sí que si es deixa veure públicament podrà ser un dels protagonistes involuntaris d'aquest dia.
Clar, deies que el rei emèrit ja s'entén, doncs, que per motius evidents que no anirà aquest acte al Congrés, però tampoc la reina Sofia tampoc no hi serà, no, al Congrés?
No, no. Hem sabut últimament que no hi anirà. El motiu real, el motiu que expliquen des de la Casa Reial, justament és que no volen posar al mateix nivell, o més ben dit, centrar el focus en la reina Sofia quan el rei Joan Carles no podrà participar en aquests actes. Per tant, volen equiparar-los i que cap dels dos sigui en aquest acte públic al Congrés dels Diputats. Ja dic, a veure si tenim alguna imatge del rei emèrit demà arribant a Madrid, però de moment aquesta és la idea, que no doni la cara.
Quina lectura en feu d'aquest acte de demà? Ara ens explicava l'Arnau tot aquest desplegament que hi ha a Madrid, aquestes imatges que veiem d'aquests cartells col·locats com si fossin cartells electorals penjats als fanals del centre de Madrid, que és una repercussió que aquí, però apostaria que moltes ciutats de l'estat espanyol demà tampoc no tindran tot aquest significat que hi haurà a Madrid sobre aquest acte, Cugat.
És d'agrair la classe que acabem de rebre, no?, d'història, per veure que el que demà representen és una obra de teatre que no té història, no? És així, és una cosa moralitzadora, és una cosa alliçonadora, és uns pastorets moderns per fer-nos creure que els bons són els reis. però que no se sustenta massa. Jo crec que demà a la major part de la gent, fins i tot de Madrid, serà un dimarts, el segon dia laborable amb horari d'hivern, amb tot el que comporta i poqueta cosa més. La monarquia anglesa, que amb això i ara també ho sentíem, sempre va per davant, converteix cada un d'aquests actes en spots publicitaris d'hores i hores amb molta repercussió. No sé, sincerament, si la monarquia espanyola té fora de les fronteres aquesta projecció i aquesta transcendència, i no sé calcular l'abast, el reach, l'engagement o com es digui, d'aquest acte de demà, que avui dormiré bastant tranquil.
Montserrat.
A veure, jo penso que la diferència entre un ritual i el protocol és la tradició, no? I és el bagatge històric que hi ha al darrere. Però al final, si tu fas un protocol moltes vegades, acaba sent un ritual, i potser és el que busquen a través d'això. És a dir, el ritual fa comunitat, i el que fa és que els individus doncs, es relliguin en uns immaterials, que en aquest cas és la pàtria, que és el que representa la monarquia. I de totes maneres, jo no crec que sigui un teatre en va. Al final el que busquen és una acceptació social de la monarquia, d'una institució que en principi molta gent podria considerar doncs extemporània i retrògrada i tot el que sigui, però si tu, és el que dèiem de la reina d'Anglaterra, no? Si tu emets per la televisió, si al final hi ha banderoles de les faroles, si demà Instagram es parlarà del vestit de la Leonor, doncs al final el que estàs fent és això, que se'n parli, que socialitzi aquesta idea de la monarquia i que la gent se senti més propera a una institució que en principi hauria de ser més llunyana.
Enric.
Sí, a veure, jo crec que la monarquia espanyola, que ha passat per un moment de crisi important a partir del final del regnat del rei Joan Carles I i tots els problemes, diguéssim, que ha tingut judicials i extrajudicials, doncs ha afectat la imatge d'aquesta monarquia. I un dels elements, ja fins i tot des d'un punt de vista de marca, de màrqueting, per recuperar aquesta imatge i recuperar el posicionament, com es deia, social de la monarquia, doncs està en marxa. Per una banda, el rei Felip VI ha volgut imprimir un caràcter diferent del seu pare, potser més obert, potser no tan protocolari des d'aquest punt de vista, i amb la seva filla i la princesa Leonor, que demà farà aquest acte, es vol transmetre justament aquesta línia argumental de reforma, modernització d'una institució per intentar donar carpetada ja d'una vegada a l'episodi del rei Joan Carles I. Per això ni Joan Carles I ni la reina Sofia hi seran, per això els allunyaran d'aquí, perquè justament estan en aquesta operació de recuperar aquesta imatge, de recuperar una certa simpatia que jo crec que mai l'han deixat de tenir envers la ciutadania espanyola, però que ara amb la Leonor, doncs, en fi, estan en aquest èmfasi, no? L'hem vist en moltes fotografies quan està fent la mili, per entendre'ns, la mili curta, no? L'hem vist jurant la bandera.
L'exposició pública d'aquests últims mesos
és enorme, i és enorme, i fins i tot més gran que la del propi rei. Per tant, jo crec que estan immersos en aquesta operació de millora de la imatge.
Jordi.
L'element indivisible de la unitat d'Espanya és la corona. És a dir, tu vas buscant espais per la Constitució espanyola i sempre vas a un cul de sac que et diu la corona és indivisible i el cap de l'exèrcit és el rei, i el rei, en cas que això estigui amenaçat, es pot liar a tiros. Val? Cosa que vam veure perfectament com Felip VI feia el 3 d'octubre. Val? L'únic element d'unitat d'Espanya real és la corona. I en aquests moments la corona té uns nivells de popularitat baixíssims. En el conjunt d'Espanya, una mica més alts. A Catalunya, baixíssims. I per tant aquí hi ha una operació per intentar pujar la popularitat d'una institució que és l'únic garantia de la unitat d'Espanya, que precisament està en crisi. M'agrada molt la intervenció del senyor Àngel Casals, perquè reforça una contradicció. És a dir, aquí quan diem jurarà la Constitució espanyola i així serà hereva, si és hereva de la corona, és dels principis del Movimiento Nacional franquista, que és el que va jurar el seu avi. És a dir, si és hereva de la corona, ve del franquisme. I per tant, jurar la Constitució que et converteixi en hereva d'una cosa que ve del franquisme, perquè com ha dit l'expert, no hi ha continuïtat institucional en la corona d'Espanya. És a dir, l'any 75, Juan Carlos I és rei gràcies a que jura els principis franquistes, i l'única vegada que s'ha fet això és l'any 86, perquè l'any 81 hi ha un cop d'estat on se sospita que el paper del rei d'Espanya és dubtós, i per mostrar un cert compromís amb la democràcia, l'any 86 fan que el seu fill juri la Constitució, perquè tot això estava en perill, els militars, etc., i tot plegat, no? Per tant, no hi ha tradició perquè no existeix, i sempre que s'ha hagut de fer alguna cosa amb la Constitució és per blanquejar una institució que està en crisi.
Però, a més, també m'agradaria afegir, sense que sembli que ho justifico, que la diferència entre la monarquia anglesa i la monarquia espanyola és que la monarquia anglesa, al final, té el punt de misticisme que el rei d'Anglaterra és el cap de l'església anglesa. I aquí, bueno, ens posaríem les mans al cap si paregués un bisbe a la jura de la Constitució, no? Vull dir que al final també aquest sentit tradicional i ritual i místic, i el que veurem demà, que en el fons és una cosa freda i burocràtica, doncs jo crec que es diferencia una mica per això també.
Senyor Casals, no sé si vol afegir alguna cosa més abans d'acabar.
Sí, només dues qüestions. Talleyrand, el que va ser ministre de Afers Estrangers de Napoleó, quan va entrevistar-se amb Ferran, amb el que seria Ferran VII, abans de deixar-lo tornar a Espanya, d'aquella entrevista en va treure una conclusió, que la va deixar escrita, que era: els Borbons no aprenen mai. I això ho dic perquè, clar, tots els que han intervingut han fet referència a aquesta idea de continuïtat i d'unitat que ha de tenir una monarquia, i en el cas de l'Espanyola, en l'acte de demà, el primer que, o diguem així, des que el rei Felip el rei, el 2014, justament el que han estat fent fins a arribar a l'extrem de demà és negar el regnat anterior. La qual cosa, una monarquia que sustenta la continuïtat i la tradició i el que fa és regnar, és negar el rei que l'ha precedit, diguem-ho així, ja és una monarquia que va una mica malament, no? I en segon lloc, el fet de que es fa entre els diversos models de monarquia que hi ha a Europa, que hi ha el model anglès, que és irrepetible, és a dir, com la monarquia anglesa no hi ha cap altra. Totes les monarquies han derivat cap a monarquies molt burgeses, diguem-ho així, molt administratives, de gent que molesta poc i que, a més, no fa grans solemnitats, no? El cas de l'holandesa, per exemple, o la reina, quan es fa gran, es jubila i abdica i ho deixa tot arreglarent, no? I aquí hi ha aquesta mena d'híbrid entre voler semblar una monarquia burgesa, per un cantó, i aquesta exaltació militar i patriòtica, per un altre, que fa que siguin una cosa molt estranya i que no acabin d'assemblar-se cap altra monarquia europea, no? I que és una cosa que no sé si arribaran a reclamar el temps, però no sembla que portin camí, no?
Àngel Casals, catedràtic i professor d'Història Moderna de la UB i expert en monarquies, gràcies per atendre'ns avui al 9C.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Arnau, no sé si... Escolta'm, hem vist també unes imatges d'unes monedes i fins i tot d'uns pastissets.
És que fer la llista de coses que s'estan preparant per demà és difícil perquè és bastant llarga. De fet, hi ha uns pastissets que repartiran demà, són uns 1.500 pastissets que repartiran a prop de la font de Cibeles. Fins aquí relativament normal. El que passa és que sobre d'aquests pastissets hi haurà la bandera d'Espanya, perquè tot el merchandising del dia de demà anirà al voltant, suposo, d'aquests colors. També la font de Cibeles, la font de Neptú, ja està il·luminada amb els colors de la bandera d'Espanya. Per tant, ja et dic, la llista de coses preparades per demà és bastant llarga.
Doncs, en fi, Arnau, demà ens ho expliques tot plegat, ho seguirem també aquí en directe a RAC1. Que vagi molt bé, Arnau, fins demà, bona nit.
Fins demà, bona nit.
Les 9:53 minuts, fem una pausa i de seguida tornem, canviarem absolutament de tema per parlar del concepte de la purofòbia, que no sé si n'heu sentit o no a parlar, però vaja, és aquest odi a la gent pobra, i aquests dies aquí a Barcelona s'està fent un congrés internacional precisament per parlar d'aquesta qüestió. Ara de seguida en parlem aquí al 9C.
RAC 1. Arriba al Liceu l'estrena europea de l'òpera Antony and Cleopatra de John Adams. Una història d'amor que va redefinir el món, basada en el clàssic de Shakespeare. Del 28 d'octubre al 8 de novembre. Entrades a liceu.cat.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Si
estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
De vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol estar amb tu, i és que al final és com si estiguessis fora del seu abast. O no? A IKEA abaixem els preus dels productes més populars i dels nostres serveis de transport. Perquè aquí sí que n'hi ha per a tothom. Descobreix-los a la teva botiga IKEA o IKEA.es.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
5 minuts i arribarem a les 10 de la nit i, com dèiem, avui volíem acabar d'una manera una mica diferent perquè avui a l'Institut Químic de Sarrià ha començat aquest primer congrés internacional de la porofòbia, que, com ara us deia, és una paraula que vol dir odi o rebuig als pobres, no a la pobresa, que això també és un concepte que han volgut remarcar. Mireia Ardèvol, bona nit.
Bona nit.
Avui hem anat cap allà aquest matí, no?, per escoltar aquesta xerrada que ha fet la persona precisament que va crear el terme de porofòbia i hem pogut parlar amb ella després d'aquesta xerrada.
Sí, ella és la filòsofa i catedràtica de la Cortina i defineix així què vol dir porofòbia i què entén exactament per persona pobra.
Se refiere al rechazo al pobre, el abandono al pobre, no tanto a la pobreza, que desde luego hay que acabar con ella, la pobreza involuntaria, por supuesto, sino el hecho de que la gente tendamos a rechazar a los pobres, a abandonar a los pobres, a dejarlos de lado. Y cuando me refiero a los pobres, me refiero a toda la gente que nos parece que no nos tiene nada interesante que darnos a cambio. Siempre estamos hablando con gente con la que podemos intercambiar algo, con la que podemos ganar algo, pero no hablamos con aquellos los que nos parecen que no son interesantes, que pueden ser los inmigrantes, que pueden ser las gentes sin hogar, pero pueden ser cantidad de personas que decimos, pero ¿para qué queremos hablar con esta persona si no tiene nada que darme?
M'ha semblat una definició realment molt interessant, perquè ella parlava al principi, no?, de què és una persona pobra, doncs una persona que no té llibertat per triar què vol,
però a més
després,
a més...
Per què tenim aquest rebuig a la gent pobra? Doncs perquè... aparentment no ens poden donar res a canvi, no? No hi ha aquest intercanvi social que habitualment fem servir per relacionar-nos habitualment amb la societat, no?
Doncs també diu que això de relacionar-nos amb gent que ens pot aportar alguna cosa a canvi potser tindria una base científica.
Creo que sí, porque hay algunos neurocientíficos que han dicho que nuestro cerebro es xenófobo, es decir, que intentamos rechazar al extranjero, al que nos parece diferente, al que nos parece que no es cómodo relacionarse con él, pero yo he ido más allá y tomando esa base, pues con trabajos de antropología evolutiva, he llegado a la convicción de que no se trata solo de que dejamos de lado al que nos parece diferente, al que nos parece extraño, sino la clave es al que nos parece que no tiene nada interesante que darnos. Entonces esto tiene una base cerebral, lo cual quiere decir que el ser humano es aporófobo desde siempre.
Déu-n'hi-do, eh?
O sigui, que som aporòfobs per naturalesa, diu. Però això es pot combatre, i segons ella, aquí a Catalunya, el poder polític té recursos de sobres per poder-ho fer.
Por supuesto, por supuesto. Serían los poderes públicos los que se tendrían que ocupar de que no haya nadie que tenga que dormir en un cajero. Entonces, yo aquí mismo en la Universidad de Barcelona he estado con algunas gentes de derecho que trabajaban en la ley del sinhogarismo que querían plantear, porque decían, es que no puede ser que haya gente que, sin hogar en esta zona nuestra.
Ho ha deixat claríssim, eh? És a dir, que quan li hem preguntat, també ho ha dit durant la seva xerrada, deia, això es pot arreglar, és a dir, té solució. Amb els recursos que hi ha en un país com aquest, no hi hauria d'haver gent que dormís al carrer, si
falta
no és de forma
fer.
Expressament voluntària que vulguin dormir-hi, vaja.
Exacte, i diu que, com a mínim de moment, tenir una paraula per definir això, aquest rebuig al pobre, ja és un primer pas per poder-ho combatre.
Pues ha contribuido a visibilizar. Es muy importante que algo se ponga sobre el tapete y se visibilice. Y a raíz de poner esta palabra y que ha habido una cantidad de asociaciones que la han tomado y que han organizado congresos. Y no es que una palabra sea la palabra mágica en absoluto, sino que de pronto han visto el mundo desde otra perspectiva, desde la perspectiva del que es dejado de lado, del que es abandonado, y se han dado cuenta de que no puede ser.
Per això troba tan positives iniciatives com la que està fent aquests dies la Fundació Arrels, que l'explicàvem aquí fa uns dies, que és allò de posar plaques, no?, a llocs on persones sense sostre han mort.
Bueno, me parece una excelente iniciativa porque, como estamos comentando, visibilizar es fundamental. Lo que no se ve no existe. Efectivamente es así. Entonces, visibilizar esas situaciones y mostrar, mira, aquí había una persona que tenía su nombre, se tenía su apellido, tenía su historia, tenía su... me parece excepcional y que son de las iniciativas que hay que apoyar todo lo que se pueda.
Tenim la paraula, tenim iniciatives com aquesta, falta que els recursos vagin cap allà.
Doncs això és el que hem pogut treure com a conclusió d'aquesta...